Ràdio Estel. Són les 9 del vespre.
Què pensen els joves i adolescents sobre l'actualitat, la vida i la fe? Volem que tothom els escolti. Per això, cada dissabte, dialoguem amb ells a 8:15 del vespre a Ràdio Estel. Ens fem sentir. És un programa presentat per servidor Borja de Maria amb la col·laboració de la Delegació de Joventut de l'Arquebisbat de Barcelona.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc en què algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Ràdio Estel.
Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Què tal, com esteu? Bona nit. És un equip preferent al nostre país, amb molta feina, molta tenacitat, sense pressa però sense pausa, sempre fent passes endavant. Fa temporades que s'ha instaurat en l'èlit del bàsquet, arribant a guanyar el títol de Lliga, també la Supercopa, i competint a la Eurolliga. Ara, 8 temporades després del seu retorn a la màxima categoria, ha tornat a fer història. L'Espar Telefunis Girona ahir tornava a derrotar la Virtus per 72-78 després del mes 24 del partit d'anada i aconseguia per primera vegada en la seva història classificar-se pels quarts de final de la Eurocup. No ha estat un camí fàcil, més aviat tot el contrari, però el més difícil encara està per arribar. Eric Suris.
Molt i molt contents per la victòria, per aquesta classificació històrica pel club a quarts de final, en aquesta competició que tanta il·lusió ens fa com és l'Eurocup. Realment fins aquí ha sigut un camí difícil, treballat, per tant doble la il·lusió que ens fa, i ara l'expectativa d'aquest sorteig de divendres, aquest sorteig pur que es fa, i amb molta il·lusió afrontarem, sigui quin sigui el rival, aquesta fase de quarts de final.
Doncs demà divendres a Múnich tocarà estar molt pendents del sorteig d'aquests quarts de final de l'Eurocup, en el que s'afegeixen 4 equips eliminats a l'Eurocup Lliga. I sí, un d'aquests equips, possible rival de l'Uni Girona en quarts, és el Perfumeries Avenida, que ahir quedava eliminat de la màxima competició continental. En tot cas, demà sortirem de dubtes. Comencem aquí la gravació del Bàsquet al dia d'avui dijous amb el Jordi Carretero, el control, Xavi Pagant a la producció.
Des d'ara fins a 8:15, no es perdin el millor programa radiofònic dedicat exclusivament al bàsquet.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia. Presented by Òscar Merino.
Doncs després de fer molt bé la seva feina, ara a l'Espar Telefunis Girona només li queda esperar a conèixer el nom del seu proper rival amb qui es veurà les cares en els quarts de final de la Eurocup. Mai abans l'equip català havia arribat tan lluny en una competició europea, i els possibles rivals de l'Uni Girona són Galatasaray, el Esba Vilenev, el Nadeja Orenburg Rus i la Avenida, que són els 4 equips que venen de la Eurolliga. A més, el Venècia, la Tai Turk i el guanyador de la sèrie entre el Carolo i el Mersin. Un d'aquests equips serà el rival de l'Uni en un sorteig que es realitzarà demà divendres a Múnich, un sorteig pur en el que tothom es pot enfrontar contra tothom. No hi ha caps de sèrie. L'única excepció és que si un equip d'Eurocup s'enfronta a un equip d'Eurolliga, el primer jugaria el partit de tornada a casa seva. Està previst que els partits de quarts de final es juguin l'1 i el 8 de març. I al Bàsquet al dia, avui us portem a Girona i saludem ja el director esportiu de l'Espar Telefunis Girona, el Pere Puig. Hola, Pere, bona nit.
Hola, bona nit.
Enhorabona, eh?
Gràcies.
Seguiu fent història?
Sí, a poc a poc. El club segueix fent passos cada temporada i aquesta passa, doncs, és important.
Gran eliminatòria, no?, aquesta que heu fet contra la Virtus.
Sí, la veritat és que la preveiem molt complicada, però la solvència de l'equip doncs, ha fet que no la patíssim, sinó que la poguéssim gaudir molt. El gran partit que vam fer a casa, aquest més 24 de casa, doncs, deixaven l'eliminatòria, si no llesta, molt ben encarada.
Uh-huh. Gran eliminatòria i, de fet, gran temporada, no?, així en global.
Sí, 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 ens queda una mica... Som ambiciosos, sempre volem més, i ens queda una mica aquesta sensació agradolça de la final de Copa que no vam poder guanyar, però l'equip és valent, és fort, es refà ràpid, i des de la derrota aquesta de la Copa, doncs, tot just fa 15 dies... Hem passat una eliminatòria, hem guanyat els partits de Lliga Femenina i els equips grans es demostren, després de les ensopegades, doncs, refent-se i seguint endavant. Mm.
És a dir, que pel que es veu, la derrota a la final de Copa ha dolgut, però l'equip s'ha refet ràpid i bé, no?
Ha dolgut. Sabíem que el rival que ens enfrontàvem, que és un gran rival com Salamanca, però la fam d'aquest equip que tenim aquest any és que vol lluitar per tots els títols, i quan no guanya algun títol, doncs, dol, i se'n sent, i els encoratja a continuar, no?
Mm-hmm. Doncs està clar que és una gran temporada la que està fent l'Esparts i Telefon de Girona. Òbviament, encara seria millor, molt millor, si l'avenida no estigués pel mig, perquè, vaja, sembla que vostè presa la mesura, i no sé si... La moral guanyada després de tants partits perduts contra elles les darreres temporades, o com ho veus?
Sí, és evident que hem pres de la mesura, perquè és un equip de gran potencial, amb un gran pressupost, i hem de ser realistes, que lluitem contra... que no estem lluitant amb les mateixes condicions. Però a partir d'aquí, res de tenir-nos la moral menjada. Si ens toca avenida en aquesta propera fase, en aquesta propera eliminatòria de quarts de final, doncs l'haurem d'encarar i haurem de lluitar-la. I segur que les jugadores sortiran més motivades que mai.
Mm, esperes, però, no trobar-te a l'avenida? O què prefereixes? O què prefereix el club?
Jo, si pogués demanar demà pel sorteig una mena de benevolència, no seria per evitar avenida, sinó que seria per evitar un desplaçament infernal com els que hi ha a Orenburg, a Rússia, o Mersin i Hatay a Turquia. Són desplaçaments complicadíssims logísticament per arribar-hi. A part de visats i de la llunyania, doncs intentaria evitar això.
Mm-hmm. En aquesta recta final de competició, veus l'equip arribant el més lluny possible?
Bé, vaig arribant bé i ara arribo una aturada per... Després del partit d'aquest cap de setmana tenim 15 dies d'aturada per la finestra de seleccions i penso que ens irà bé perquè portem molta càrrega, molts de partits, molts de viatges i segur que ens irà bé. Però el veig motivadíssim per encarar aquest final de temporada i en els dos reptes de Lliga i d'Eurocup intentar doncs, arribar al més lluny possible.
Uh-huh. I em trauré a la plantilla o què?
Perdona?
Em trauré a la plantilla?
Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Bé, trauré té un contracte que és una mica especial, és un contracte obert, fins a una data, i si ella vol sortir, podrà sortir, però tampoc ens ha dit que marxa definitivament i continua sent jugadora de Girona, està contenta, no hi ha més.
Ho dic perquè pagant una indemnització, el que tu ara comentaves, no? té de temps fins al proper dilluns per rescindir el contracte, no? Si ja ho creu convenient, pagant una indemnització.
Sí, sí, dilluns, o si s'allarga, doncs també estarà valorable. El club necessita ingressos i veurem. Però jo dubto que la conec bé, l'Astu, és la tercera temporada que està a Girona, amb dues etapes diferents, i dubto molt que vulgui sortir. És una jugadora que després d'algun mal partit doncs, se'n ressent molt, i potser en algun moment aquest de debilitat ho va dir-ho, després de perdre la final de Copa, però jo la veig superintegrada al grup, a la ciutat i al club, i veig molt difícil que marxi.
Molt bé. Doncs, Pere Puig, director esportiu de l'Esparts i Telèfon de Girona, enhorabona per la classificació històrica de l'equip als quarts de final de la Eurocup i gràcies per passar-te pel bàsquet al dia aquesta estona.
Moltes gràcies a vosaltres, com sempre. Dancing
in the rain. Doncs això, demà, divendres, amb únic sorteig pur d'aquests quarts de final de la Eurocup, veurem si el sorteig ens depara o no un perfumeries avenida Esparts City Leaf Unigirona. A la Eurocup masculina, l'Herbalife Gran Canària ja sap que s'enfrontarà al Lokomotiv Kuban en els quarts de final. Yo quiero ver... I pel que fa a l'Eurolliga femenina, i es posava a punt final a la fase regular. Els duels de quarts de final són el Dinamo Kursk de Lucas Mondelo i Ana Cruz contra el Family Esquio, el Yakun Dojo contra el Burges de Laia Palau, Sopron Fenerbahçe i l'Ekaterinburg contra el Praga de Marta Sargai. I, per cert, que el vigent campió, el Kursk, va acabar la temporada passada sense perdre un sol partit a Europa. Aquesta temporada porta el mateix camí. De moment, 14 victòries, 0 derrotes. I pel que fa a l'Eurolliga masculina, tenim en joc, si és que no ha acabat ja el Barcelona-Milà, el partit ha començat a les 7 de la tarda i acabarà més tard de la gravació del bàsquet al dia d'avui dijous. Un partit en el que Edwin Jackson es podria retrobar de nou amb l'afició del Palau dues temporades després. I al bàsquet al dia ens espera un tècnic que coneix molt bé a Edwin Jackson. De fet, és l'únic entrenador que l'ha fet triomfar a la Lliga Endesa. Un entrenador que diumenge torna a trepitjar l'Olímpic de Badalona.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, Ràdio Estel.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això a Endesa ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Doncs avui dijous de bàsquet al dia volíem xerrar una estona amb un entrenador dels històrics de l'ACB de la Lliga Endesa. De fet, aquest passat cap de setmana dirigia el seu partit 586. Ocupa la sisena posició pel darrere de Luis Casimiro, que ha jugat o ha disputat 588. Javier Imbroda, 605. Manel Comas, 745. Pedro Martínez, 807. I Aito García Reneses és el líder, amb 1.077 partits. Entrenador del Movistar Estudiantes, Alba Maldonado. Hola, Salva, bona nit.
Bona nit.
Primer, enhorabona, per la victòria de dimarts, que us deixa molt a prop, no?, de la següent fase de la Basketball Champions League.
Bueno, us deixa, bueno, a prop, més a prop, sí. Una derrota ha sigut definitiva, pràcticament, però encara no està fet, perquè el nostre grup és un grup terrorífic i bueno, un equip amb 8 victòries quedarà fora. Això és els altres grups. És inimaginable, no? I bueno, la setmana que ve tenim una opció, que és guanyar a València, que també juga a ficar-s'hi, i perdent encara tenim opcions i es donen altres resultats possibles.
I abans de viatjar a València, diumenge, Salva, passeu per Badalona. Com veus aquest partit?
Bueno, dificultat. Tornem a la Lliga CB. Un dels problemes d'aquesta competició és que et distreu una miqueta de la competició nacional i de la CB, que en definitiva és important, però sí que és cert que ens hem deixat algun partit allà que podíem haver tret, i vam davant un rival també molt, molt necessitat de victòries, que va estar a punt de guanyar-nos aquí a casa ara fa pràcticament un mes, amb un partit que estava ajornat, i que hi ha molta tensió, no? Difícil, jo crec que estan molt a prop de la victòria, però és cert que la penya li està costant treure-les. Han deixat algun partit també que podien haver tret fora, i però jo crec que s'han fet bastanta bona feina. I bueno, doncs serà dificultós, i es coneixem molt, perquè fa tot just un mes que vam jugar, i un partit igualat.
Amb tu a la banqueta, segur que la gent recorda les grans temporades de la penya del Joventut, del 2011 al 2016, des de la llunyania, no?, des de la distància que hi ha amb Madrid, però no sé si et preocupa o et sorprèn, no?, veure aquesta penya com està, i perquè la situació realment és delicada, eh?
Bueno, és que és molt prima, la línia és molt prima de poder estar més o menys bé, deixar-te dos o tres partits aquests que tenen.
Que són 7 derrotes consecutives, ja.
Bueno, sí. Fora no ha tret cap partit la penya, i a casa, pues, jo crec que es porta 4-5, es posen 5-4 a casa. I tampoc és... Bueno, hi ha dificultat. Es preveu que amb equips d'aquesta competició, del nostre nivell, encertar més fitxatges és important, perquè si no després comences a anar en deute i vas molt just, et vas deixant un partit aquí, un altre allà, i bueno, la competició de Lliga és molt exigent, en aquest sentit. Els equips de dalt deixen poques, donen poques alegries, tens amb poques victòries, i després pues, és molt important amb els equips de la teva lliga, no? I en aquest cas, pues, si has tingut problemes, lesions, o t'has equivocat amb algun jugador a l'hora de fer aquestes plantilles que, que les fas amb molt de risc inicialment perquè tens no tens disponibilitat econòmica, vull dir, no fitxes molts jugadors ja amb experiència o que et donen una seguretat, es corres el risc també de poder tenir més problemes. I bueno, pues, suposo que la penya a hores d'ara pues, té aquesta... s'ha trobat amb aquests problemes.
Doncs la dinàmica de l'equip és la que és i no deixa de ser perillosa. Queden encara moltes jornades per disputar-se per acabar la segona volta, són 16 jornades, però el president Juan Morales ja deia que hi ha en joc el futur esportiu i també institucional, que ja saps tu que van de la mà a Badalona, al Joventut. Un descens seria fatal.
Bueno, és una situació que conec ben bé de prop, no? S'ha fet i ha estat 5 anys a la penya, sí. Amb unes condicions no podíem dir de necessitat també tot els anys de no poder, d'apostes, d'estar allà jugant a la línia, no? Aquesta línia vermella, i bueno, doncs això tu saps, però també tens de saber que amb qui jugues. Vull dir, quan estàs allà no assegurar-ho, sí, estic a posar fre a això i estic a canviar-ho, això també ho donen els resultats, vull dir que quan guanyes ho és tot diferent i ets capaç de capgirar-ho, no? Es té la confiança moltes vegades i bueno, pues, és cert que vas en començar la segona volta, però encara queden 16 jornades, queda molt, i la situació està en una situació pues, segurament més dramàtica, en aquest cas aquestes alçades de temporada que altres anys, no? I per això també poden entrar els nervis.
Salva, et volia preguntar per Edwin Jackson. Ja saps, el darrer reforç torna al Palau Blaugrana a jugar amb el Barça. No sé si el veus, si pot arribar a triomfar o no a Can Barça, però de moment l'únic entrenador que li ha tret la millor versió ets tu. Ni Xavi Pascual ni Joan Plaza. Salva Maldonado, la temporada passada a Estudiantes, màxim anotador de la categoria.
Bueno, perquè jo crec que va encaixar una mica tot, no? Va arribar amb molta gana, també. I nosaltres també, jo tinc una idea també bastant del tipus de joc així molt obert, no? No sé si es pot dir ofensiu, però sí de cara, pues, de cara a llibertat una mica al jugador, jugar els primers segons a les possessions, i en aquesta línia ja es va trobar molt còmode, però és cert que el seu rol serà diferent. Bueno, cal veure com s'adapta i si aquest rendiment amb els minuts que jugues són adequats, no? I, sobretot, jo crec que una cosa important, que seria un home numèric, és el seu valor davant a l'hora de fer-te intentar ajudar-te a guanyar. I jo crec que és un jugador que això ho té molt present i el seu primer objectiu, que també l'any passat ho va destacar molt, o ho vaig destacar reiteradament, era que abans dels seus números, no era un jugador exclusivament de números, volia la victòria de l'equip. Va ser un jugador que va acabar amb 100 rebots i quasi 100 assistències. Vull dir que, home, que va passar la pilota. Un anotador compulsiu, no havia tingut mai d'aquesta línia, però supongo que se les tira totes. I no dona tantes assistències. I jo crec que és un jugador, es pot equipar, es pot acoblar amb el tema del joc d'equip del Barça.
Doncs veurem d'aquesta recapa Edwin Jackson en aquesta segona etapa al Palau Blaugrana. I què passarà diumenge a Badalona? Amb ganes de tornar a l'Olímpic o què, Salva?
Sí, bueno, ja vaig tornar l'any passat.
Sí.
Va ser emocionant i bueno, amb ganes de retrobar-me i després també tinc ganes de tornar. També tornar a casa també un dia.
És el que et anava a dir, si tens ganes de tornar a Catalunya o no?
Sí, això sí.
Però per quedar-t'hi, per...
Bueno, per quedar-m'hi, tampoc ens oblidis tan ràpid,
no.
Però sí, clar, sí que tinc ganes. Si està a Madrid, doncs és estar a Madrid. Al final, on trobem és tot el que, com està dient, tota l'actualitat de tot, doncs, home, bueno, ja porto la segona temporada i sempre tinc ganes de tornar a casa. Ara aprofitaré de molt bé la penya, després tenim el palanc de la Copa del Rei, que també aprofitaré per estar aquí per Catalunya, i ja, com sempre dic, pues ja a mitjans de febrer ja anem de baixada, vull dir, ja anem de baixada de cada final de temporada, i sí que és cert que sempre estic ganes d'estar aquí a casa.
Escolta, s'han tranquil·litzat una mica les aigües per Madrid, o què? Perquè Déu-n'hi-do el que t'ha tocat viure i patir aquests darrers mesos, eh?
Bueno, va ser fàcil. Setembre, octubre, especialment, va ser dur.
Una persecució, Déu-n'hi-do, eh?
Bueno, persecució no, però com es va llogar tot i tu en principi estava en terreny hostil, doncs, home, sempre hi ha coses que tens d'anar païnt com pots, no? I veus tota la distància i tens la gent a casa, no? I tens tota la teva gent a Catalunya i bueno, pues, viure des de la distància veient-lo i sobretot sentint coses, pues, a vegades dificulta el dia a dia. Ara està, entre cometes, tranquil, una mica més tranquil tot, però està com està. I que al final tampoc ens podem enganyar i ho segueixo amb la màxima informació possible tot el que passa allà i m'assabento aquí de coses que em deixen a vegades perplexa del que tens d'anar sentint aquí al monotemàtic tema català, vist sempre des d'una òptica contrària a l'independentisme.
Però en tot cas és cert que des del club, inclús l'afició, sempre t'han donat tot el suport, no? Almenys és el que ha arribat aquí a Catalunya.
Sí, no tinc queixes en aquest sentit. Va haver el moment crític el setembre, abans del referèndum.
En algun moment s'ha plantejat sortir de l'Estudiantes o no?
Bueno, no, en aquest sentit. Ara, dius de la temporada?
Sí, no, per tot el que va succeir, eh? Per tots el...
No, perquè la resistència és un dels meus punts forts, no? I també vaig veure que, bueno, pues, la gent de dintre del club, pues, bueno, entre cometes, bueno, respectant i l'afició també, pues, ja saps com són, a més a la menys, ja, vull dir que si falta que la gent vagi d'una forma, pues, si s'opinen tot el contrari, aleshores t'apoyen més. Vull dir, i en aquest sentit, bueno, sí que ja em sento reconfortat en aquest tema, no? I no m'ho he plantejat. Una altra cosa ja quan finalitzem, pues, la temporada, que seran altres moments per prendre les decisions.
És a dir, que tu plantejaràs un cop acabi, a partir del 30 de juny, vaja.
Sí, bueno, com sempre, acabem els contractes i sempre es tenen de posar tot sobre la taula i veure on estem i on anem.
Molt bé. Doncs, Salva Maldonado, entrenador del Movistar Estudiantes, ànims. Gràcies per passar-te pel Bàsquet al Dia i que gaudeixis diumenge del retorn a Badalona i a Catalunya.
Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada a tots. If you love it like I love it,
and you feel what I feel inside... I encara pel que fa a la Lliga Andesa, avui el Morabanc Andorra ha presentat el seu darrer reforç fins a final de curs. Es tracta del pivot nord-americà Colton Iverson. L'exjugador de Baskonia o Maccabi afirma que ja té ganes de debutar dissabte contra el Real Madrid.
I was very excited when Andorra called. I think it's a very good team, a very good country, and I looked at the roster and I knew they had a lot of talent, and I'm just ready to go to work with these guys. Of course, yes.
Doncs per suposat, eh? Té ganes, moltes ganes de debutar dissabte contra el Real Madrid, Colton Iverson, el nou fitxatge del Morabanc Andorra. Recta final, com tots els primers dijous a cada mes, toca passar consulta amb la nostra doctora de capçalera.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això, a Endesa, ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Doncs ja segur que cada mes passem consulta al Bàsquet al Dia amb ella, llicenciada en Medicina General i Cirurgia, especialista en Medicina de l'Esport per la Universitat de Barcelona, actualment centrada en la prevenció i promoció de la salut de l'esport, sobretot en categories de formació, coordinadora de Bàsquet Salut, un programa de la Federació Catalana de Bàsquet i membre de l'equip paralímpic espanyol. Doctora Sílvia Treviño, bona nit.
Hola, bona nit.
Avui ens vol parlar de les fractures òssies, que hi ha, vaja, molts tipus, no?
Sí, exacte. Llavors volia fer quatre pinzellades què hem de fer davant d'una fractura i com la podríem detectar. I us explico quatre consells.
Molt bé.
Com ens podem trobar alguna fractura durant l'entrenament o durant el joc?
Uh-huh.
Doncs, de vegades, amb una caiguda, amb la mà amb extensió i el recolzament sobre la zona més del canell, ens podem trobar que els nens petits, de vegades, pateixen aquestes fractures de colze o fractures de canell que normalment són molt doloroses, molt incapacitants, i el que hem de fer en aquell moment primer és tranquil·litzar el nen, si és un nen petit, en cas que sigui un jugador més gran, el mateix, sempre tranquil·litzar, uh-huh. Intentar que la zona quedi el més despejada de gent possible, aplicar gel, intentar immobilitzar sense tocar excessivament el membre amb algun cabestrell o algun mocador i immediatament dirigir-nos a l'hospital perquè puguin fer una radiografia i en el cas que sigui una fractura desplaçada, doncs facin el tractament convenient, que seria la reducció, etc. Vale? Mm-hmm. Això seria amb el tema de fractures que ens podem trobar a la zona del canell o a la zona del colze.
Sí.
Són les típiques caigudes, com dic, amb quan caic i sobre la mà estesa, recolzo sobre la zona més del taló de la mà. Un altre tipus de fractura que ens podem trobar, entrada forta, recolzament del peu, sensació de que se'ns va el peu, tenim com un chasquido, sentim un crec, llavors aquí podríem tenir una fractura a nivell del maleol peroneal, és la zona més externa de la part inferior de la cama, o podríem tenir també, en el cas que no hi hagi l'esguinç i hi hagi molta torsió del turmell, una fractura del cinquè metatarsià, que seria la fractura de Jones. Què passarà en aquell moment? Se'ns inflarà moltíssim la zona més externa, es fa un bony molt, molt, molt gran, comença a sortir més endavant l'hematoma, però inicialment hi ha molt edema, important no recolzar el peu, posar molt de gel i intentar dirigir-se immediatament al servei d'urgències i fer també una radiografia. Un altre tipus de fractura que podem tenir també seria la fractura de clavícula. ¿Vale? De vegades, a l'hora d'anar a fer algun rebot o a l'hora de fer un passe, rebem un cop molt fort, i això sí que és una de les fractures més típiques amb jugadors alta competició, però sí que pot passar en qualsevol tipus de competició. I és la més freqüent del membre superior. Llavors, la fractura de clavícula, que notarem? Notarem una sensació immediata també de chasquido, notem un crec, amb un dolor molt important, sobretot tota la zona de l'espatlla. L'espatlla es queda molt limitada, hi ha una miqueta de rigidesa i començarà a inflar-se. Llavors, immediatament, el mateix que fèiem amb el colze i canell, intentem immobilitzar el braç perquè no hi hagi dolor, posem un cabestrell, apliquem el gel, immediatament ens dirigim a urgències per verificar que hi ha una fractura i descartar que pugui haver-hi una luxació d'espatlla afegida. Aquestes eren les quatre coses que us volia comentar.
I com s'ha de tractar una fractura?
En el cas que sigui una fractura tancada, que no tingui desplaçament, el tractament sempre serà la immobilització. Normalment fem servir la fèrula de guix o un guix en rodó, vale? I va de 4 a 8 setmanes en funció del tipus de fractura. En cas que sigui una fractura desplaçada, haurà de ser reduïda a urgències, la majoria de vegades sota anestèsia per no fer mal, o, malauradament, algunes han de ser reduïdes a nivell quirúrgic.
Mm-hmm. Estem parlant d'un temps de recuperació prou llarg, no?
Sí, aquí a nivell quirúrgic...
Quan parlem de fractures, ja...
Sí, ja, bueno, el ser quirúrgic és molt més ràpid, també et dic, És a dir, després el tractament evoluciona molt més ràpid, però sí que estem entre les 6-10 setmanes de recuperació.
Doncs les fractures, avui al Bàsquet del Dia amb la doctora Sílvia Treviño. Doctora, gràcies, ens escoltem el proper mes de març.
Vale, vinga, que vagi bé.
I a la NBA, derrota dels Memphis amb 23 punts a Marc Gasol, victòria dels Blazers amb 50 punts en 29 minuts de CJ McCollum, i el jugador NBA, ex del Gran Canària, Russell Butler, ha mort juntament amb la seva parella en un fatídic accident de trànsit a Califòrnia. Ho deixem aquí, gràcies al Jordi Carretero, el control, Xavier Pagant a la producció, i a vosaltres per seguir-nos. Tornem demà divendres per seguir vivint el Bàsquet al Dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa,